Pleiades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Pleiades, Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Comencem el programa de Pleiades amb una cita de Siddhartha Gautama, fundador del budisme. Tot el que som és el resultat del que hem pensat. Es basa en els nostres pensaments i està fet dels nostres pensaments. Seguint aquesta filosofia, el ioga pretén la unió harmònica del pensament, el cos i l'esperit. I per parlar-nos d'aquest tema, tenim amb nosaltres Joan Carles Domínguez i Miralles. Benvingut, Joan Carles.
Gràcies.
És un plaer tenir-te amb nosaltres. El nostre convidat naix a Pego, la Marina Alta. És professor de ioga per l'Escola Sadhana. Té la formació de ioga terapèutic. Des de fa 10 anys, imparteix classes de ioga en institucions públiques i a nivell privat. Ha col·laborat amb l'Associació de Gent Discapacitada Obrint Camí, on realitzava diferents tipus d'activitats. En el seu temps lliure, practica reiki i quiromassatge. Joan Carles, abans de començar la formació com a professor de ioga, tu en vas ser alumne. Per què vas decidir començar a practicar ioga?
Pues vaig decidir a practicar ioga perquè en aquells anys vaig estar mal d'un pinçament del nervi ciàtic i vaig conèixer, tenia una amiga que practicava ioga, no sé si vos la coneixereu, una tal Elisa Giner. Va ser la que em va introduir.
Pareix que em sona.
I tant que sí.
A mi em sembla que també em sona, sobretot sonar-me avui, en la ràdio sobretot.
Però ja fa tot que la coneixiu, i tant que no.
No.
Vale, pues imagineu la vostra amiga que és capaç de fer.
És a dir, que podria ser jo la professora de ioga, ho hem dit.
No, jo el que puc donar-te és a tu les gràcies per haver-me introduït en classes de ioga i haver conegut este món, no? Vaig començar, pues, conforme vos dia, perquè vaig tindre un pinçament del nervi ciàtic, vaig estar molt mal físicament i després ve el que és la part mental. Després d'ahir havia acabat en la depressió, perquè em digueren que ja estava sentenciat de per vida. En 25 anys em diuen, tu ja has acabat de fer feina, que no seré tan sols els bancals, sinó que problemes físics que mon pare tenia, jo també els tenia. Vaig començar a fer ioga i fins ara. I vaig decidir per motius de salut, clar. Però això no s'acaba així.
Però després vas començar la teva formació.
Després de la pràctica de diversos anys de ioga, en companyia teua, vaig començar la formació en sadhana i bueno, pues fins ara, pegant-li així al ioga i tot això.
I bé, la meva pregunta és un poquet general, però volia saber què és el ioga per a tu?
Uf, el ioga és un camí de consciència cap a una illa interior que jo li vaig posar el nom de felicitat. És a dir, que ioga és conèixer-te a tu, és un món que vas... Per a mi, en un principi, ioga era el que la gent comprèn per estiraments, exercicis, tal i més qual. A mesura que passa el temps, que vas descobrint-te el teu cos, que vas sentint... Si tens uns bons mestres que sapin guiar-te, vas coneixent-te, i ioga és això, és consciència plena, conèixer-te a tu mateixa. Que jo trobo que és el que realment ens fa falta a la gent, no? Conèixer-nos a nosaltres per estar, com bé heu dit en un principi, en harmonia, en el cos, la ment i l'esperit, en la unitat del ser humà. Arribar a aquesta essència de lo que som. Ioga és un món per descobrir-nos a nosaltres.
Però tu sempre en les teues classes ens parles de prendre consciència. Quan parles de la consciència, a què et refereixes exactament?
Consciència em refereix a prendre consciència de tu, de lo que hi ha dins de tu. En aquests moments, i en les classes de ioga molta gent esteu dispersos. Entonces, prendre consciència és entra en tu, sent el múscul, estirament, respira, connecta en aquesta part del teu cos. Entonces, clar, quan portem la consciència o prenem consciència, dirigim l'energia a aquesta zona. Quan hi ha una energia que es dirigeix és com un desatascador, que l'energia va fluint i va entrant. I vas entrant dins d'aquest múscul, d'aquest tendó, d'aquest nervi, de... Ai.
Vale, jo volia preguntar-te sobre quins efectes ha tingut per a tu adoptar aquesta forma natural d'entendre la vida. Ja ens has, Toni et preguntava què era el ioga per a tu, però un poquet ara, com entens? T'ha canviat la manera de veure les coses? Perquè, clar, una cosa el ioga i l'altra com ho apliques, no?, a la vida diària.
La cosa està ahí. Que no és, per a mi, el ioga és el que vaig ensenyar en la formació i m'he ensenyat, perquè jo sempre he dit que la meva escola de formació ha sigut el sadhana. Però allí t'ensenyes, però el polixes en el carrer, en les classes.
Exacte.
I tal, no? El vindré a dir, per a mi, una de les escoles més importants ha sigut quan treballava en la gent major,
sí,
la gent gran. Són un llibre d'experiència obert. Després, en treballar en la gent discapacitat, quan realment te fan connectar, te fan reconèixer que no són diners. Sinó quan t'agafaves aquests xiquets, es baixaves del carro, jugaves en ells, manejaves el cos, la forma que tenien d'agrair-te-ho, perquè no cobrava, anava desinteressadament, anava per devoció, i la forma que tenien de, quan t'acabaves i es pujaves al carro, que t'abraçaren, que et besaven i et dedicaven una sonrisa, que això no se paga en diners. Perquè la gent de carrer, que algú te dediqui una sonrisa, és molt difícil. Entonces, ahí és on comences, no, a notar que hi ha canvis, que comences a comprendre la vida de diferent manera. I clar que té canvis en la vida d'una persona, el ioga a nivell físic. Ja vos dic, jo amb 25 anys era un ser inútil. Avui en dia no me fa por res, a nivell físic faig el que vull del meu cos, entre cometes, clar. De fet, tots tenim limitacions.
Sí, però s'ha obert, o sigui, eixe nuc, no, que dèiem abans, eixe nuc,
sí,
ja no està.
Eixe nuc, no, eixos nucs.
Eixos nucs.
Eixos nucs, perquè clar, si anem a analitzar, Devi, estem tots plens de nucs.
I tant.
Entonces, la consciència és eixa, prendre consciència d'eixos nucs. Com arribar a ells?
Ja. Yeah.
Quins ferramés tenim per a desfer els nucs? Com? Això és el que el canvia la vida. Prendre consciència de tu, del teu cos.
I aplicant-ho a la vida diària, un nuc pot ser una tasca, no?, que queda pendent ahí, de treball, per exemple, i aleshores està, psicològicament està afectant, està tapant, no?, per poder avançar. Aleshores, jo sempre, alguns llibrets, el que comentàvem,
sí,
abans, que no és massa bo, així, massa seriós, no? Però sí que, per exemple, hi ha idees, com a mínim, que són interessants, que les apliques al treball mateix, no?, o a un problema familiar, i veus que sí que li pegues la volta realment.
Claro.
Li pegues la volta. És sempre cridar a l'harmonia, a la tranquil·litat.
Sí, la cosa del ioga, el anar a practicar ioga, jo sempre dic que en ma casa, que és la casa de tots els que venen, la vostra casa, cada que no vingueu, la casa de tots, no?, con les esglésies. Allí s'ensenya. Jo ensenyo el poquet que jo sé. Però si tu no t'ho apliques al teu dia a dia, de què te val?
Ja.
Com tu estàs defendent el valencià, si la politècnica, les classes en valencià, la llengua, tal i més igual, i mis quieres parlar en castellà, pues el dia de què te val? Això és igual. La filosofia del ioga és això, aplicar-la al dia a dia i donar-te compte de lo que eres abans d'aplicar-ho i després. I veus que la vida el canvia, tens una visió totalment diferent de la vida. I el penses en un principi que canvia el teu alrededor. És mentida. L'alrededor no canvia. Canvies tu. Canvia la teva postura front a la situació, front a les coses. I a nivell físic, pues, canvia tot, també. Quan tu estàs bé en tu, estàs bé en tot el teu envoltant. Si tu no estàs bé en tu, és igual com aquella persona que diu, jo et vull molt, jo t'estime molt. Comencem, tu t'estimes a tu? Com vols estimar-me a mi? Ahí està el secret, per a mi.
Sí, sí, no.
Primer un poquet de despertar l'interior de cada persona, perquè hi ha un poema de Rinpoche que diu, no busques en la selva l'elefant que dorm tranquil·lament en casa. Les persones mos busquem les solucions en la selva de la societat. Estan dins. Sols tens que parar, donar-te compte, mirar i dir, jo, què buscava fora? Si la solució està en mi. És canviar hàbits, canviar actituds. Però canviar té que fora en el desapego, en lo desconegut. la gent tenim por a lo desconegut. Sí. Tot el que mos se'n va de les nostres mans ja mos representa un llull i una cosa que dius, és que ell no entra perquè vaig ja... Pues no, és tot el contrari. Hi ha que entrar, hi ha que veure, hi ha que sentir, hi ha que fer-li una bona sonrisa i dir, ah, ja sé que estàs ahí. Aire. Desapegar-te de les coses. D'allò que provoca sofriment, mos tenim que desapegar.
Sí, i tant.
Bé, jo tinc un dubte, no? David estava parlant de que has adoptat una forma natural d'entendre la vida, però quan s'adopta aquest tipus de vida, cal deixar totalment de costat certs hàbits o hi pot haver una combinació de tot?
El secret de la vida és l'equilibri. No tens per què deixar de els hàbits ni tot, tot allò que siga danyí per a tu, que vagi a ser dolent, te ho deixes, està clar. Abans no eres conscient i estaves enganxat a aquests hàbits. Avui en dia eres conscient i te'ls deixes. Què costa? Puh, claro que costa. Però abans de tu m'ho coneixes massa i estem seguits junts i jo no em vaig deixar res de costat, jo sóc el que era.
T'has deixat de fumar, que fumaves molt.
Fumava molt i m'he deixat de fumar i m'he deixat a temporades de menjar carn, peix, sol, bat, però que en la combinació, en la varietat està el gust, en saber dominar, és el domini teu. Deixar-te de costat, doncs què m'ha de deixar de costat? Deixir-me'n a sopar, doncs si és el que m'agrada. Si el safra no hi ja sopar, no és el safra. Doncs res. No, va, no, no es deslliga el ioga en eixir a sopar. El que no puc fer és eixir a sopar i pegar-me la gran fartà. Doncs pues bueno, pues un dia eixir, si li fas quatre cubates, pues estàs tres anys sense fer tres anys. Bé, no és un dir, dos mesos depurant, tot el que sigui, però que pot combinar tot, sense problemes.
En mesura tot va mal.
Ah, tu ho has dit. El que les persones perden la mesura quan hi ha plaer.
A més, Elisa ens llegia en el teu currículum que tens formació en ioga terapèutic. Podries parlar-nos d'aquesta manera d'aplicar el ioga? Doncs
pues mira, Toni, hi ha molta gent que té problemes d'acurtaments musculars, de nucs, conforme parlàvem abans, i el ioga terapèutic no és res més que veure de quina manera podem ajudar a aquesta persona a que aquesta part del seu cos que està bloquejat, que està lligat, que està entumida, que no drena ahí res, que l'energia està bloquejada, fer-li veure que està ahí i donar-li mitjos per a que això es desperte, per a que això tingui una viabilitat, no és res més, i a que tindré base i ferraments, perquè, clar, no és simplement el ioga, potser hi ha mil coses, com és un massatge, com és un reiki, com és mil coses que tu pots aplicar ahí, a aquesta persona, ajudar-la. És una forma d'ajuda, el ioga terapèutic, però sobre un problema hi ha una persona en concret, el que no hi ha. El ioga terapèutic l'apliquem en classe, però a nivell comú, en certes coses, però perquè tinguin una cosa bona és una persona, perquè la feina se fa saber. No és res més, són ferramentes que gastem per a ajudar a la gent en certes postures que no poden fer, en certs bloquejos, coses d'estes. No té res d'especial.
Abans... Perdona, Elisa, volies comentar-li
no,
alguna
no,
cosa?
No,
que abans has nomenat Reiki. Aleshores ho hem sentit moltes vegades i de vegades llegim articles sobre tot això, però ens agradaria que ens comentares doncs, quina relació té amb el ioga i exactament què és. I què soleu tractar, perquè comentaves... Amb bueno. Això, lesions, per exemple, podien ser...
El
o
què?
Lesions es tracten amb el reiki o com?
Mira, el reiki és energia. Ja està. Tots sabem que avui en dia tot es parla d'energia, això, la positiva, la negativa, el yin, el yang, amunt i avall. Nosaltres som energia i el reiki és una de tantes energies que hi ha en l'univers. Nosaltres el que fem és canalitzar aquesta energia i transmetre-la. L'únic que jo... Des de la meva experiència, sempre dic el mateix. Per a mi, el que parlàvem abans, de que el cos, la ment i l'esperit està totalment lligat, doncs, al igual que això, n'hi ha una llei universal per a tot. És la llei de l'amor que està en el cor, que és aquesta illa que jo vos parlava abans de la llibertat, perquè el cor és incondicional. Tot el que se fa incondicionalment no espera res a canvi, no hi ha lligassa. Entonces el reiki no és res més que, com si diguem una imposició de mans, canalitzar l'energia en una simbologia, està clar, en uns mantres que recites mentalment, tal, I entonces és posar. És energia, el reiki es manifesta i és una energia, però, com t'ho diria jo, en diverses variants, no? El cos físic, l'emocional, el mental, el causa el primer i el causa el segon. Entonces, claro, canalitzar aquesta energia, invocar-la a través de la simbologia, tal i més qual. De fet, no sé si puc dir noms o què, però vaig a fer-ho. Sent que en llibertat i en autoritat per dir-ho, si serà propaganda o què. Hi ha un llibre que és el de l'oncòleg del Clínic, de Vicent Guillem, no sé si l'haureu sentit mai.
Jo sí, a mi m'ho vaig contar.
T'ho vaig contar, no? Que en el seu temps lliure es dedica a Reiki. De fet,
i ell és oncòleg.
Sí.
Ell és oncòleg.
És oncòleg i hematòleg. De fet, tinc una altra companya de la formació de Reiki Yoga que s'hi fent ara, que és una catedràtica de la Facultat de Medicina, una tal Rosa, que també es dedica al Reiki, i ella és la que ens explica certes coses sobre els teixits, la matriu de les cèl·lules, ella està en el teixit cancerós i coses d'estes. I entonces, pues claro, el Reiki no és res més, només que aquesta energia que, com te ho diria jo, per embrutar-nos en altres coses, perquè si no, la gent avui dia són carents d'afecte i de carinyo. Doncs les abraçades de cor, aquest arropament del calor humà s'ha perdut. No hi ha pel carrer això, no és, i inclús en els pobles també s'ha perdut, ni en la família. Perquè jo a vegades quan faig cinema de iogoteràpies i tal, no, i veus problemetes que li preguntes a la persona, molt de temps fa que no li has dit a ton pare que l'estimes. O pare, et vulc. Fos posen el crit al cel. Que més natural que un pare, un fill, una mare, una abraçada, una besada, t'estime, no? Em fas falta, estic enamorat de tu, el que sigui, coses... Això s'ha perdut, això no existia, i el ser humà en essència som això. L'essència és l'amor incondicional, és el cor de la persona. Lo de més tot són prejudicis mentals que posem nosaltres. Som nosaltres els que ens censurem, que això està bé, això no està bé, això toca, això no toca. I hem perdut aquests valors. Retrobar aquests valors llibera la persona. El dones compte que dius, què he fet jo? Quant de temps? I t'ho dic per experiència. No t'ho dic per res més, perquè a mi una de les coses que sí que m'agrada sempre parlar d'això és de la meva experiència. I entonces el Reiki és això. És reconnectar i estar ahí. I oferir tu com a canal en el teu cor a aquesta persona que tens ahí. I aquesta energia funciona, fluix, drena a la persona. Pots treballar a molts nivells, com fèiem dit abans, i és això, és disfrutar. Per a mi és disfrutar. El saber que estàs oferint-li a un ser humà una energia que és part teua, està en l'univers, però tu la canalitzes, tu eres el canal, la persona disfruta, bueno, ja que veuré. Si teniu coses que vos faig en una sessió de Reiki, disfrutareu.
D'acord. Molt. Ho tenim en compte.
A mi me n'han fet.
Caram. Ella és experiència
la privilegiada.
Sí, experiència en primera mà, de mestre i d'alumna.
Ell és que quan aprèn una cosa nova diu, deixa'm que ho prove primer en tu. A veure si funciona.
Ella fa fe.
Conilleta d'Índies.
Ella és la conilleta de les Índies. Ai, mare.
Val. A veure, Joan Carles, quin tipus de malalties es poden tractar amb el ioga?
Mira, Eli, tu saps massa que en el ioga, allà en la sala, hi ha gent de totes les classes, de tots els colors. Hi ha gent amb hèrnies discals, hi ha gent amb ansietat, hi ha gent que ha tingut i té depressió, hi ha gent que pateix d'estrès, hi ha gent que pateix d'artritis, hi ha gent que té fibromialgia, hi ha gent que ha tingut tota la columna totalment bloquejada i està fent ioga després d'estar un any en casa agitat, sense poder-se manejar de la columna. Va caure en el ioga. A mi em fa gràcia perquè, vamos, és increïble, no? Veure com una persona comença en el ioga i comença així un poquet entre dentetes de dir, m'ha clavat i ara si pot vindre els 4 dies de la setmana no en ve un, ves 4, no? És dir, que es pot tractar de tot, perquè si tu fas connectar a la persona en la seva essència, que es torni a trobar a ella, moltes malalties són mentals. Moltes malalties són somatitzades per nosaltres mateixa. Nosaltres, com parlem abans, un bloqueig, un pensament jo m'autocensuro, jo m'autolimite, jo no expresso les meves emocions, jo no expresso els meus sentiments, i comencen a fer-se nucs. Entonces, clar, comences ahí a anar manejant. El ioga maneja, el ioga sana, només per si. Ese moviment energètic del nostre cos és com una tuberia atascada, que li posen d'un atascador o això que la goma està negra de buf, buf, i ho traiem l'embús i ja està. I, es pot tractar de tot, sempre partint de la mateixa base.
Mm-hmm. Bé, estem habituats a sentir parlar de ioga i relacionar-ho amb una sèrie d'exercicis, de pràctiques físiques, però en realitat el ioga sempre ha sigut també un sistema de pensament, una filosofia. Entre els teus alumnes hi ha algú que hagi adoptat aquesta forma de vida? I si és així, t'ha comentat si ha observat una milloria en la seva salut, en la seva forma de viure?
Mira, Toni, i com vos dir abans, hi ha gent de totes les classes. I ahir, precisament, ahir en la classe vaig dir, mira, m'han de fer aquesta pregunta, perquè ho sabia. I dic, anem a veure, digueu-me alguna cosa, perquè em quedo jo així, dic, jo a ells sempre dic que es porta un seguiment, no? Tinc una llibreta de els anys que duc, donant classes, no? Hi ha 50.000 persones, perquè he arribat a tindre 200 persones en les classes, en un poble com Pego, doncs molta gent, no? Doncs jo triava coses, punts més d'això. Avui en dia tinc un xic que està operat de 3 hèrnies discals, porta 3 vèrtebres atornillades. En setembre va començar a fer la formació de professor de ioga. No es podia moure, imagina't tu, 3 hèrnies discals lumbars, un any en casa fatal, i avui en dia pues, se mou com si fora de goma. És a dir, ell ha adoptat una certa postura en la vida de iogui, veu la vida de diferent manera, perquè imagineu-vos vosaltres postrats en el llit, avui en dia fer el que vulgueu. I que te dius, bueno, canvia l'actitud, canvia la forma de veure la vida i es nota milloria. Hi ha gent que si no ha adoptat el que es diríem la filosofia en pleno, no? Perquè part de la filosofia del ioga està basada en les 4 nobles veritats i les 10 qualitats transcendentals. Encara que no ho duem massa a la pràctica aquestes coses, en moltes coses sí, i estan molt, molt a gust en ells. Sobretot és això, estic a gust en mi, estic a gust en els altres. I sí, noten milloria i estan bé. La pràctica d'ells la duen.
Joan Carles, les 4 nobles veritats, quines són? No estava com a pregunta, veritat.
No, però és molt interessant.
Sí, perquè jo també m'he quedat pensant. I després es deu que era?
No, vale, t'explique.
Sí, això estaria interessant.
Les 4 nobles veritats, ja que ho parla del budisme, jo sabia, perquè sentiu que anava per aquesta rama, que la gent vol saber...
Una miqueta per iniciar una miqueta.
Vaig explicar-vos simplement per damunt, perquè si no és així, mos tenen de sitem explicant.
No, això està bé, no. Això és clar. I tenint el mestre així, ja em diràs.
Donant raons d'això, no? Mireu, el que parlàvem abans, el ser humà, el que li diria a l'Eli, quan parlàvem antes, el sofriment, dic això, sofriment. El sofriment, les persones tenim que reconèixer que sempre tenim algo per el cap, qualsevol actitud, qualsevol història per ahir, que mos produeix un sofriment. Això ja que tindreu clara. La primera noble veritat és el sofriment, que estem enganxats a un sofriment. La segon és reconèixer i buscar l'origen del sofriment. La tercera, deixar de crear sofriment. I la quarta noble veritat és la senda que ens ensenya a no crear sofriment. La primera senda, que són les 4 nobles veritats, que l'última és la que ens conduïs al noble octuple sendero del Buda. La visió correcta de les coses, la comprensió correcta, la parla correcta, l'acció correcta, un mig de vida correcte, la diligència correcta o enfoque d'energia, l'atenció correcta i la concentració correcta.
Si les persones... Són coses molt senzilles de pensar, però molt complicades de dur i més en la societat en què vivim, de tanta pressa, de tanta...
Ahí se'n van les coses.
De tanta competitivitat, per exemple, també.
És que tot això està basat en la filosofia oriental, no? És a dir, que si algú va viatjar a l'Índia, s'haurà d'anar a compte que allí les coses pues com si passar i no deixar ensenyar en la persona. És a dir, que la Índia és molt bonica, i quan la claves del món espiritual, en el que viuen i tot això, pues, jo què sé, és diferent. Allò està enfocat allà, però el qual no vol dir que així no ho puguem dur a terme. Una cosa és quan ens clavem dins de l'espai de treball, a sol o altre, tenim clar, ens fa falta treballar per a poder tirar endavant, la, subsistir en la part material. L'altra cosa és quan, depèn de mi, quan jo tinc el poder. I realment ens vam fer en el llibre albedrío, perquè nosaltres feren el que volguérem. I de fet som els amos de les nostres emocions i dels nostres sentiments. Entonces, ahí és on està la cosa, aplica-ho. No en la teva feina, perquè potser no podràs, però en la teva vida pròpia sí que vas a poder. I ahí és quan comencen a haver canvis i coses d'aquestes, no? I després vos he dit les paramites, no? Les 10 veritats transcendentals, que bueno, que no tenen massa, però que tenen molt que tocar. Perquè jo estic treballant ara en la meva mestra de Reiki i aquestes coses. Per exemple, la generositat. Són generosos amb vosaltres. La honradès. La renúncia. La sabidoria. La energia. Una de les que més toca és la paciència. Tenim paciència.
Més que un sant.
En certes coses i en altres no. Honestitat, en vosaltres en tenim. L'altra és la determinació. Quan prenem una determinació, la duem al cap o a mitja món tornem. L'altra seria l'amor benigne, amor incondicional, que parlàvem des del cor, aquest que no lliga a res. I l'altra és l'equanimitat, ser equànimes. Aquesta és la més dura de totes. Perquè l'equanimitat és una paramita, per a mi és la que ho engloba tot. Si no complixes les altres paramites, l'equanimitat no arribes. Te queda a l'aire.
Moltes gràcies per haver-nos-ho comentat.
A vosaltres.
Vale, jo ara voldria preguntar-te si hi ha edat per a començar a practicar ioga.
No. No n'hi ha edat. És a dir, de fet, hi ha ioga per a xiquets que poden començar des de 5 anys, 6 anys, 4 anys, depèn. De fet, en Barcelona, en Catalunya, ja n'hi ha escoles que es practica ioga per als nanos. Eixa una. I després, jo què t'he de dir de la tercera de edat, en quan jo he hagut en mitjan fent ioga en 90 anys. Gent en 90 anys que tu es coneixeries, si el digués a les persones. Però, per exemple, ta mare venia a fer ioga en companyia meva, en tenia... per una setantena, segur, no? Sí. 60 i algo.
Sí, 70 en tindria, perquè ja...
És edat? En 80 anys fent ioga? Pues jo què sé, el ioga és clar. El ioga és flexible, s'adapta a la realitat de cada persona. Sempre quan vulguem, dins de les nostres limitacions, reconèixer-les, perquè el punt de partida sempre és la limitació. I dir, jo partís de si i vull que anar i tinc que prendre la determinació de donar-li una direcció al treball. No hi ha edat. Totes les edats són bones.
El que passa que s'apliquen uns exercicis diferents, no?
Clar. Dona, evidentment. Mm. Això és normal. Dir que cada persona les seves limitacions per l'edat, per la part física, per el que sigui. Dir que això no hi ha problema. El ioga té molt d'exercici i molta cosa per fer.
I les classes de ioga que organitzes a diari, com les enfoques?
Buf, mira... Jo tinc un pla de treball que normalment per l'estiu, l'elabore per l'estiu, i cada mes intento, pues, més o menys, este mes farem això, este mes farem l'altre, això compensarem en això, en l'altre. Ara arriba la gent, perquè, clar, la gent ve després del treball. Jo enfoco les classes des d'un punt de vista, però arriben allí i jo sé que la gent que ve a fer ioga a les 8:30 de la nit, després del treball el que vol és relaxar-se, desestressar-se, estirar-se, això, l'altre. Intentes acoplar el teu treball més donar-los el plaer a ells de lo que busquen i entre això que busquen i el que tu els ofereixes que estiga tot l'altre. És una barreja de tot.
Vale, fins ara hem estat parlant del ioga, ens has parlat del reiki, però hem llegit que hi ha diferents classes de ioga i en plantejament molt definits. Quin és el que portes tu a terme a la pràctica diària en aquestes classes que organitzes i bueno, el per què més o menys ja ens has avançat un poquet, no? Perquè vale, la gent està interessada a desestressar-se. Aleshores, quin tipus de ioga és el que gastes tu?
Mira, jo gasto el que jo he fet tota la vida, el Hatha Yoga, que és la part física del ioga. Entonces, clar, la gent ve perquè el seu cos està com la manera que està, les condicions en les que està, entonces, pues, gasto el Hatha Yoga. Jo, personalment, per a mi i per la meva actitud en la vida, gasto també el Bhakti Yoga, el ioga devocional. És a dir, entre el Bhakti Yoga i el Hatha Yoga és una barreja de... De fet, sempre ensenyen en les meves classes a la gent l'energia del cor, el desinterès, el desapego del fruit de l'acció, tot el que va a suposar una acció sense esperar res a canvi. Que es faça per generositat, que es faça per devoció, que ho faig perquè ho sent. Perquè si faig algo esperant les tornes, em puc morir esperant. I em vull desesperat. De veure que fulana, venga, no, sotano, li he fet això per ell, no m'ho ha tornat. Però per què ho has fet? Per què ho has fet? Perquè t'ho tornen? No val la pena que ho facis. Entonces, una de les coses que també tenim que tindre clar és que en este món sobren perquès. Falten paquès. I tu dius, per què? Per què ho fas? Pues no, jo em feia la pregunta, per què fas això? En vez de per què, el paquè. Pues per sentir-me bé, per estar a gust. Jo trobo quan tens per què és per esperar alguna cosa a canvi. I potser vas a una classe de ioga i te'n vas a casa més fet pols que has anat. Però és perquè t'han pegat una somoguda interior que dius el tio que m'ha tocat el nas. I sol passar, eh? Sol fer-ho. A mi m'agrada furgar. En les meves classes m'agrada...
Provocadora a voltes, sí.
A mi m'agrada furgar-vos, no és el que veniu.
A més, si has de desfer els nucs en una cadena, ho pots veure. Comences a estirar el nuguet i n'hi ha nuguets que no es poden desfer.
Hi ha que arribar als nuguets. Sí. I potser el nuguet es reconeix una actitud en la vida. I diria, això és que estic ahí pegant tots els dies en el martellet damunt del mateix voltet i això no es trenca, sinó que es fa gran. Ahí està el treball, entrar ahí dins.
Molt bé.
Bé, Joan Carles, ja per acabar, què recomanaries a una persona que vol iniciar-se en el ioga?
Pues que no espere demà. Que no espere demà per anar a iniciar-se en el ioga, sinó que vagi a fer ioga. Sobretot, si que vagi a un centre de ioga, on hi hagi un mestre, siga de la classe que siga, està clar que cada persona vibrem en un plano. Cada mestre vibra en un plano i atrau, això està clar. Atrau, tu aniràs al mestre que el tocarà anar en aquests moments i que vagin. Però una cosa sí que vos dic, no agafeu DVDs d'estos de ninetes de goma, perquè aneu a veure allí gent que s'enrotlla sol o altre, però com han arribat a fer això? Com desfan aquestes postures? Aquest és el secret del ioga. Com s'arriba? Inclús, jo diria que és més important el desfer que el fer.
Sí, perquè tu sempre ens dius que quan fem una postura fem la contrapostura, no?
Claro. Tu tens que compensar. I fas una part del cos i fas l'altra. I treballes sempre en simetria. El que no pots fer és fer un treball d'una cama i dir, ara, no sempre a casa. I una cama estirada i l'altra tota arropida. Tens que compensar el cos. El cos té que arribar a un equilibri que parlàvem abans. La part dreta, la part esquerra, comencem que en la totalitat. I no a la gent que faça ioga, però que sàpiguen, va fer ioga, i que no facin ioga en casa si no tenen molta pràctica. Això és la veritat. Que no es basen en els llibrets, en les postures dels llibrets, perquè un mal estirament és un bon acurtament.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Joan Carles.
Gràcies a vosaltres.
I ara escoltem Camins de Sopa de Cabra, un grup de música mític que, tot i que fa uns anys que desaparegué, encara és molt recordat.
desvaeixen. Camins que hem de fer sols. Camins vora les estrelles.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar aquesta cançó que ens dona un alè d'esperança, obrint-nos nous camins, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat als mots gluti i múscul, relacionats amb el tema sobre el qual ens ha parlat Joan Carles Domínguez durant aquesta entrevista. Tot seguit, escoltem les frases que ens llegeix Toni.
M'agradaria trobar un tipus de ioga en què treballaren més els glutis, ja que el que practique ara se centra més a treballar postures. Gràcies a les classes de ioga, la lesió que tenia el muscle ha millorat i quasi no me la note.
Pel que fa a la paraula gluti, ve del grec glutós, que vol dir natges o cul. Aquesta part del cos està relacionada o pertany a cadascuna de les dues masses carnoses de la part inferior i posterior del tronc, entre la cuixa i la cintura del cos humà, el que anomenem natges. Recordeu que hem de dir glutis i hem d'evitar el barbarisme glúteos. Pel que fa a la paraula múscul, ens ha semblat interessant comentar-vos l'origen. Pel que fa a la paraula muscle, ens ha paregut interessant comentar-vos l'origen d'aquesta paraula. Ve del llatí musculus, que vol dir múscul, i també ratolí. i és el diminutiu de mus, rata. La raó que els músculs s'anomenaren així en llatí és per la semblança del seu moviment sota la pell amb un ratolí que s'escapa. Ja veieu que curiosa que és l'origen de la paraula. En valencià han derivat dos mots, muscle, que es refereix a la part superior i lateral de l'espatlla de l'ésser humà, i múscul, que és el nom dels òrgans carnosos que, amb llur contractilitat, són els instruments immediats per a produir o contrarrestar els moviments. En tot cas, recordeu que heu d'evitar confondre aquestes dues paraules i també heu d'evitar dir el barbarisme ombro. I ara, per acabar, ens agradaria que pensàreu quan i per què diem aquesta cita llatina. Escoltem-la en la frase que Toni ens llegeix tot seguit. Toni, quan vulgués.
El nostre centre esportiu i cultural té com a lema Mens sana, incorpore sano.
Aquesta cita, Mens sana, incorpore sana, és una cita llatina de Juvenal i el sentit original és el de la necessitat de tenir un esperit equilibrat en un cos equilibrat.
I a continuació escoltem Casalla Paradise, una cançó d'ambient fester que forma part de l'últim treball de la Gossa Sorda.
Els prostits han deixat les cases buides, portes obertes, a la tauleta m'he deixat les cabòries. Xiqueta, tu night a rebentar, hem eixit de les coves i hem tancat el forat. No em passes molt de cas, eixit de bon humor i tinc un pòquer entre mans. Casalla Paradise, vaig a deixar-me caure. València, els murs diuen el que els diaris callen. Tu tens els ulls cremant i jo tinc ganes de cantar-te a l'orella. Xiqueta, tu night a rebentar, València està podrint-se i jo em podrisc amb ella. No em passes molt de cas, així de bon humor i tinc un pòquer entre mans. En Casalla Paradise, vaig a deixar-me caure. Si a sols el paradai sempre en denai. I com vols que vagi al meu cap si vas com un gos darrere dels teus ossos? I com vols que vagi al meu cap si a sols el paradai?
Bem-vindos ao mundo do miúdo mais louco. Curte a mensagem que vos entra aos poucos. Antes de continuar, fier orgulho que volto. Gossa Sorda chamou e aqui estamos nós outros.
Desta vez
que peço, agradeço a ovação de igual sucesso. Venho a provocar sensação hoje eu regresso. Sem estilar de campeões mostramos o progresso.
Muito bem, meu.
Muito bem, não me queixo. Brinca, brinca, tudo perfeito. Arnão, Júlio, irmãos. Satisfeitos, desde Gandia, reggae represento. Noites de praia e casalha, um sentimento.
E com vos que vaja o meu cap, já sós del paradais, sempre em denais. E com vos que vaja o meu cap, já sós del paradais.
Esto es Chin Chin Prévalo. dia.
Casa ja para
que el seu entenc que calla. És un bucle meu agent preparat, així que un, dos,
tres, quatre,
falla. Sobre la penya de l'este sobrevive a la casalla. Quiero que grandes fuertes listas para la batalla. Hay alguien ahí.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar aquest grup que fusiona la música típica valenciana amb l'ska i el rock, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. La pregunta d'aquesta setmana tracta de les llengües indoeuropees. Toni, per favor.
La paraula ioga ha arribat al valencià provinent del sànscrit, una llengua antiga de l'Índia que és la mare de moltes de les llengües que es parlen actualment en aquell país i als veïns. De manera semblant a com el llatí és la mare de moltes de les actuals llengües, de les actuals llengües europees. Ioga, en sànscrit, vol dir unió o connexió. Deriva del verb yuj, que significa també unir, i en particular unir els bous amb el jou. El sentit d'aquest nom se'ns fa evident si pensem que el ioga aspira a unir o connectar les diverses potencialitats i forces de l'ésser humà, de manera que, mitjançant un coneixement profund de si mateix, el iogui o practicant del ioga puga controlar tots els seus impulsos i la seva voluntat, de manera semblant a com el llaurador controla i canalitza, en benefici seu, mitjançant el jou, la força dels bous. Ara penseu en la paraula castellana yugo. No us sembla curiós que aquesta paraula s'assembli a ioga, mot que, com acabem d'explicar, té molt a veure amb el concepte de jou? Doncs no és cap casualitat, ja que tant yugo com jou són resultat de l'evolució divergent en castellà i valencià, respectivament, del mot llatí yugum. Al seu torn, la paraula llatina yugum i la sànscrita yuj provenien d'una altra evolució divergent a partir d'una única llengua antiga i avui desapareguda des de fa ja mil·lennis. Sí, el llatí es pot dir que és la mare del valencià i els altres idiomes romànics, també podríem dir que aquesta altra llengua, de la qual provenien tant el llatí com el sànscrit, seria una cosa així com l'àvia del valencià i de les seues llengües germanes. Aquesta llengua àvia dels actuals idiomes romànics i de molts més de mig món rep el nom d'indoeuropeu, o més exactament el de proto-indoeuropeu. No n'hem conservat cap text, ni, òbviament, cap gravació, però els lingüistes pensen que en bona part podem saber com era aquesta llengua que es parla fa més de 4 mil·lennis i mig. Podem saber-ho gràcies a reconstruccions que es fan actualment a partir de les coincidències que es poden observar entre les llengües derivades del proto-indoeuropeu, de les quals tenim testimoni escrit des de l'antiguitat, és a dir, el sànscrit, el grec i el llatí, i tenint a més en compte les reconstruccions d'altres llengües del mateix origen, com l'antic germànic, o certes llengües força arcaiques, també derivades del proto-indoeuropeu, que encara es parlen avui, com el lituà. Podríem entendre avui, els parlants de valencià, un diàleg en proto-indoeuropeu? Bé, és evident que si es tractara d'una conversa llarga i complexa, de la major part no n'entendríem quasi res. Però potser davant d'un diàleg curt i senzill tindríem la sensació d'haver-hi entès alguna cosa. Per exemple.
Cluti moi.
Kit welsi.
Què diríeu que han volgut dir les nostres companyes parlant indoeuropeu? Ara les tornarem a sentir dient les mateixes coses, però en valencià.
Escolta'm,
què vols?
I ara, una altra vegada en indoeuropeu.
Cluti moi.
Kit welsi.
No hi reconeixeu un cert aire de família, aquestes venerables paraules de la nostra llengua àvia? La veritat és que resulta sorprenent si pensem que el protoindoeuropeu fa 4.000 anys... Que el protoindoeuropeu fa 4.000 anys ja feia segles que es podia considerar com una llengua morta. O potser no, perquè al capdavall, aquella llengua sobreviu actualment a través de tots aquells idiomes en què es va transformar, entre els quals hi ha el nostre.
la pregunta d'aquesta setmana és: dels idiomes que us direm a continuació, n'hi ha un que no deriva del protoindoeuropeu. Ens podríeu dir quin és? Occità, hongarès, ucraïnès, armeni, persa, urdu? Repetim. Dels idiomes que us direm a continuació, n'hi ha un que no deriva del protoindoeuropeu. Ens podríeu dir quin és? Occità, hongarès, ucraïnès, armeni, persa, urdu? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es dona a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us preguntàvem: quin nom té la torre de guaita i defensa que es construïa a Dénia i que es caracteritza per tenir una forma ben curiosa, dividida en dos segments troncocònics ben diferenciats de distinta amplada? I la resposta és: es tracta de la Torre del Gerro, que rep aquest nom precisament per la forma que té i que recorda als deniers un gerro o pitxer construïda al segle XVI i destaca l'escut d'armes de l'emperador Carles. Aquesta setmana la persona guanyadora és Vicent Rovira i Corbera. Vicent, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I ara ens agradaria que el nostre convidat fera el comiat fins a la setmana que ve.
El dolor és inevitable, el sofriment és opcional.